Vinga, que tenim moltes coses per comentar i encara que sembli molt de temps, aquesta hora i 50 minuts que tenim per endavant no és tant. D'entrada saludem a la Viviana Basolí. Molt bon dia, Viviana.
Bon dia.
Tenemos chico nuevo en la oficina.
Sí, avui he vingut molt ben acompanyada.
Avui has vingut molt ben acompanyada.
És el meu veí de taula.
És el teu veí, sí senyor. Sí senyor, és el teu veí de taula, el Cesc San Juan. Bon dia, Cesc.
Bon dia, família.
Un Cesc San Juan que d'aquí a 100 dies on estarà?
Ah, doncs estarem a Corea, força lluny d'aquí, un lloc que fa força fred. I...
Però Corea del Sud,
Corea...
entenc.
Sí, perquè més que el nom de la ciutat on es fan els Jocs Olímpics dona peu a la confusió, que tothom sí. Es queda molt parat. Diu, no, no em fotis que fan a Corea del
Nord. És un nom molt similar a la capital, precisament, de Corea del Nord,
sí.
Pyongyang, i això és Pyeongchang.
Pyeongchang, en aquest cas, i és Corea del Sud, com és de suposar. Sí.
I estarà des de, evidentment, algun dia abans, a aquest 9 de febrer, i fins al 25, quan es disputaran aquests Jocs Olímpics del 2018, hem escoltat abans en el director general d'aquesta casa, el Xavi Mugel, explicant aquesta situació, com dèiem, que jo crec que és remarcable, doncs que per primera vegada nosaltres hem anat ja a molts Jocs Olímpics d'estiu i d'hivern, però hi anàvem com una televisió sense drets. I per primera vegada aquest cop tindrem drets.
Després de moltes gestions doncs, s'ha aconseguit això, doncs, tenint en compte doncs, que som un país petit i tenint en compte que l'únic interès nostre és pels nostres esportistes, doncs, hem aconseguit els drets de les nostres baixades, de les que participin els esquiadors andorrans, i serà tot un luxe doncs, poder-ho seguir en directe i també en diferit, perquè clar, moltes vegades el directe potser...
Clar, tu ja ho deus haver mirat, com sí. Tenim el tema del rellotge?
8 hores més allà.
Més allà, per tant, quan allà siguin, jo què sé, les 12 del migdia, per dir alguna cosa, aquí seran les 4 del matí.
Sí, que serà el més habitual, perquè normalment les proves d'esquí, a no ser que vulguin intentar-ho una mica, pues, que quedi una mica millor per la zona europea, però no crec pas. Sí que a vegades hi ha proves que es fan nocturnes, a Sochi, per exemple, va passar, i llavors en aquell cas sí que coincidiria doncs, amb aquesta hora.
Podria tocar, per exemple, a les 4 de la tarda, a les 5 de la tarda allà, amb les 9 del matí d'aquí.
Sí, per exemple, això podria passar en algun cas, però també hi haurà casos, com dius tu, doncs, que serà a les 2 del matí, a les 4 del matí.
I per tant, com dèiem, en les proves dels esportistes andorrans, que ni podem dir les proves ni podem dir els esportistes encara.
Bueno, jo crec que ens podem fer una idea bastant, ja.
Però de moment no és oficial, per què? Perquè la federació ha de promocionar cap al Comitè Olímpic, que és finalment qui nomena l'equip. Estarà, evidentment, a proposta de la FAE. Ahir va haver-hi presentació dels equips de la FAE.
Doncs sí, i bé, a mitjans de gener és la data límit per donar els noms dels que aniran en aquests jocs, però bé, com et deia, sí que està bastant clar. Ahir, per exemple, també Carles Visa doncs, va dir quin seria una mica el llistó, on es posaria. Parlaven esquí alpí, perquè era la presentació de l'equip d'esquí alpí, doncs parlava de fer un top 30 en Copa del Món o bé un top 15 en Copa d'Europa. Això seria un esquiador que aconseguís aquests resultats, doncs seria un esquiador per estar en aquests jocs. Esquí alpí, jo crec que està clar, doncs, per exemple, doncs, els noms de Joan Verdú, de Marc Oliveres i Mireia Gutiérrez serien els grans favorits perquè hi siguin i llavors s'obre la porta la possibilitat de que hi vagi també, doncs, per exemple, Axel Esteve, Carmina Pallàs, fins i tot una esquiadora de l'any 2000 com en Cande Moreno, depèn de quin any com comenci, doncs, perquè no podria tenir opcions d'anar-hi. Després, els altres grans favorits per anar-hi doncs, són Ireneu Esteve, evidentment, i Lluís Marín. Poc més, perquè la veritat és que amb freestyle no podrà haver-hi.
No hi haurà.
I poques més opcions. Podria ser que en aquestes dues disciplines que hem comentat ara, doncs, Carola Vila o Maeva Estevez doncs, poguessin també arribar a entrar, però ho veig complicat.
Molt rebé. Per cert, saps que serà el primer asiàtic d'una sèrie de tres jocs que es faran a Àsia?
Jo...
No ho tenies contemplat o no?
No, però bé, sé que clar, però els propers són a Tòquio.
Has de venir a informar-te, clar, i aquí. Per què? Perquè 2018, Jocs d'hivern, sí. Pyeongchang, 2020, Jocs d'estiu, Tòquio, 2022, Jocs d'hivern...
A la Xina, sí.
Beijing. Que serà la primera ciutat que acollirà, no ha passat mai en la història, uns Jocs d'hivern i uns Jocs d'estiu.
Mm-hmm.
D'aquella manera, també, perquè... Igual hi ha 100 quilòmetres o 200, però bé, és també el que es volia en Barcelona, no?
Que podríem entrar nosaltres amb aquest de Barcelona, per què no? I la veritat és que sí que el que sí que m'he fixat darrerament és que potser doncs, està costant de portar als Jocs Olímpics d'hivern a llocs on hi hagi tradició d'esport d'hivern. I això potser els deslueix una mica, a Sochi va passar, jo crec que aquí pot passar una mica el mateix, i bé, jo crec que tot és un tema econòmic i d'interessos, no? Perquè potser són una
mira,
mica...
Mira, els jocs de Pyeongchang, i amb això acabarem, Cesc, t'hem de deixar alliberar ja una vegada que t'estem aquí, no? Com era allò? When you, when
no,
I...
No, sí, sí.
Ara, encara estic dient lo soprano. O sigui, Pyeongchang va guanyar la nominació l'any 2011 a Sud-àfrica en una final que va també tenir a Annecy, a França, i a Munic, a Alemanya, com a altres candidats, que serien, com dèiem, dos països on hi hauria precisament aquesta
tradició, no?
Uh-huh. I, d'altra banda, en aquest cas, Pequín només va arribar com a finalista, i a més van quedar molt ajustats, a Kuala Lumpur, a Malàsia, amb Almaty, del Kazakhstan.
És un cas molt similar, sí, del mateix perfil.
Però, sí, falta un... Bueno, Salzburg s'ha presentat alguna vegada, darrerament, crec.
No ho tinc controlat, la veritat, però el que sí que sé és que aquest any la FIS... donant més facilitat a l'hora de presentar candidatura. Suposo que devia ser molt costós, devia ser molt complicat, i han donat moltes més facilitats, imagino, doncs, perquè es presentin més països. No sé.
Molt bé, doncs, compte enrere, de 100 dies cap enrere, 100 dies, 1 hora i 40 minuts, em deies aproximadament, no?
Sí, si mires la web oficial, doncs allà ho podeu controlar.
Cesc, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I enhorabona.
Que vagi bé. Adéu.
Vinga, i nosaltres que continuem amb aquest apunt de la Viviana. Fa un moment he posat, Viviana, que en el nostre apunt d'avui podríem titular-lo com ens estem enviant a fer trons. Per no posar ens estem enviant a la merda, directament, perquè sí. M'ha semblat que deixar-ho per escrit, ara ja ho he dit i ja està.
No? Jo que les paraules se les endú el vent.
Però en canvi ens estem enviant a fer trons, no?
Doncs sí, i ens estem enduent a fer trons a marxes forçades, perquè... amb aquest apunt seguim una mica el fil del cafè que hem fet avui, no? I és que la concentració en l'atmosfera de diòxid de carboni, el principal gas d'efecte hivernacle, ha tornat doncs, a arribar a nivells rècords. No ha parat d'augmentar des de principis dels anys 60, quan arrencaven doncs, els registres de seguiment directe d'aquest gas d'efecte hivernacle, responsable del calentament global, segons el consens científic. No segons tothom, segons el consens científic, que encara hi ha gent que el nega, el calentament global, gent superexperta en medi ambient com són els presidents d'alguns països, que no, nosaltres no ho devíem saber i són supercientífics megaformats. L'Organització Meteorològica Mundial, la OMM, ha publicat aquest dilluns el seu butlletí anual en el que adverteix d'un augment perillós de la temperatura global. L'any passat, la concentració atmosfèrica de CO2 va arribar a 403,3 parts per milió, superant de nou la barrera dels 400, que es va passar per primera vegada el 2015, l'any en el que es va signar l'Acord de París, que buscava doncs, reduir els gasos d'efecte hivernacle que emet l'home per evitar un catastròfic augment de les temperatures. La concentració actual de diòxid de carboni en l'atmosfera representa un 145% dels nivells preindustrials abans de 1750. L'observatori de Mauna Loa, a Hawaii, és l'estació de seguiment directe de la concentració de CO2 més antiga i funciona ininterrompudament des dels anys 60. La darrera vegada que la Terra va conèixer una quantitat de CO2 comparable va ser entre 3 i 5 milions d'anys. La temperatura era d'entre 2 i 3 graus més alta i el nivell del mar entre 10 o 20 metres més que l'actual. Les emissions de CO2 de l'activitat humana es van estancant el 2016. Tot i això, aquest estancament no ha suposat que deixi d'augmentar la concentració de CO2 en l'atmosfera, ja que no existeix una relació totalment lineal i directa entre emissions i concentració, ja que hi ha molts processos en l'atmosfera que influeixen. Per exemple, la OMM apunta en el seu butlletí que la concentració detectada el 2016 ha influït, a més de les emissions de l'activitat humana, en el fenomen meteorològic El Niño. Uh-huh. Tot i que no es pot establir aquesta relació lineal i anual, quan s'aixeca el focus i s'observen les dades de les darreres dècades, sí que es descobreix una tendència clara. Hi ha un augment d'emissions de CO2 que expulsa l'home al cremar combustibles fòssils que relaciona amb la major concentració d'aquest gas en l'atmosfera i que porta a un increment de la temperatura mitjana del planeta. Això és negre sobre blanc i està més clar que l'aigua.
Efectivament, doncs així és i així serà, i així se lo hemos contado.
Sí.
Ens estem enviant tots a...
A pastar fang.
Allà a pastar fang, exactament. Sí. A pastar CO2, que és l'únic que quedarà a l'atmosfera. Mm. Viviana, moltíssimes gràcies.
A tu.
Una pausa i tornem d'aquí un moment. Actualitat.